Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'agressor del sopar de dissabte de Donald Trump amb la premsa ha comparegut aquest dilluns davant d'un tribunal federal a Washington i ha estat acusat formalment d'intent d'assassinat del president dels Estats Units, càrrec pel qual pot ser condemnat a cadena perpètua. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, denuncia que el Partit Demòcrata i el seu entorn han creat un clima d'hostilitat cap a Trump que alimenta fets com els de dissabte.
Són càrrecs electes demòcrates els que demanen una guerra contra el president dels Estats Units. Quan tens gent en posicions de poder que diu coses com aquesta cada dia durant anys, estàs fomentant la violència per part de persones que tenen malalties mentals.
Leavitt ha afegit que en la gala de dissabte a Washington no hi va haver errors en els protocols de seguretat, però també ha dit que si cal millorar la protecció del president, es farà. En aquest context de reforç de la seguretat a la capital dels Estats Units, es produeix la visita dels reis britànics Carles i Camila a la Casa Blanca. Repassem ara altres informacions en format més breu amb en Josep Almirall.
El canceller alemany Friedrich Merz diu que l'Iran està humiliant els Estats Units en les negociacions sobre la guerra a l'Orient Mitjà. Putin ha reafirmat el suport de Rússia a Teheran en una reunió bilateral amb el ministre d'Afers Estrangers iranià.
Jordi Pujol ha quedat exclòs del judici sobre la fortuna oculta a Andorra després que el tribunal constatés que l'expresident és incapaç de defensar-se a causa del seu deteriorament cognitiu. Aquest dilluns ha declarat Jordi Pujol Ferrusola que ha negat operacions opaques i ha dit que li va tocar a ell gestionar la deixa.
El Congrés tombarà el decret que prorrogava 2 anys els contractes de lloguer amb el vot en contra del PP, Vox i Junts. Els de Carles Puigdemont demanen refer el decret per incloure-hi bonificacions fiscals als propietaris afectats, però el PSOE no preveu fer-hi cap canvi.
3CAT comença una nova edició de la Setmana de la Llengua dedicada aquest any als nou parlants. Coneixerem la tasca del festival Posa i tu l'accent de l'Espluga de Francolí, que posa en valor les variants dialectals de la llengua catalana com una eina d'integració per als nouvinguts. Nissan prepara un pla d'acomiadament als 3 centres de treball que té encara a Catalunya. La multinacional nipona, però, no aclareix si suprimirà cap dels centres ni quantes persones es quedaran sense feina del mig miler que hi treballen.
Els sindicats veuen injustificats els acomiadaments. Joan Carles Yepes és membre de la UGT.
Al igual que en el seu moment la sortida de Nissan d'aquí dels centres que van tancar no corresponia a un problema de producció, sinó que va ser una decisió presa des d'Europa o des de Japó perquè no tenia sentit, vull dir, som productius, a nivell econòmic tenim beneficis.
De moment, els sindicats mantenen en suspens la vaga indefinida per evitar el tancament de les plantes fins a saber els detalls de l'ERO que Nissan presentarà dimecres.
Esports, l'Espanyol ha empatat a casa contra el Llevant i encadena 16 jornades consecutives sense guanyar. L'equip blanquiblau té 39 punts, està a 5 del descens i, malgrat la brillant primera volta, no acaba de certificar la permanència. Diumenge té una nova oportunitat per fer-ho. Rep a casa el Real Madrid. El davanter blanc, Kylian Mbappé, està descartat per aquest partit per una lesió i és dubte per al clàssic del 10 de maig contra el Barça.
A la Lliga de Campions masculina, aquest dimarts es disputa la primera semifinal, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i el Bayern de Múnich, que transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
L'Europa i el Sant Andreu jugaran la temporada que ve als seus estadis a la primera federació perquè s'hi instal·larà gespa natural. L'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a substituir la gespa artificial del Nou Sardenya i del Narcís Sala.
L'Unió Girona es queda sense la jugadora Chloe Bibi per la resta de la temporada. L'alè pivot australiana ha exercit la clàusula de sortida estipulada per contracte per marxar a l'NBA femenina i deixa l'equip gironí a les portes del play-off, que l'Uni comença dijous contra el Leganés als quarts de final.
Pel que fa al torneig de tenis Masters 1000 de Madrid, el quadre masculí han avançat als 8ens de final noms destacats com ara Ruud, Tsitsipas, Medvedev, Serúndolo, i Zverev, mentre que Auger Aliassime ha quedat eliminat. En dones s'han classificat per als quarts de final Sabalenka, Pliskova i Andreeva, entre d'altres. En canvi, Osaka i Goff han quedat fora.
Fins aquí les notícies.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi d'Honor de Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Vinga, va, que som aquí ja, a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93207474, que avui, si m'ho permeteu, us trobo una mica mandrosos de trucades. No sé si que ja us ha vingut la son, avui hi ha més gent que s'està dormint que d'altres dies. Avui costa una mica l'empenteta, eh? Us l'haig de donar ara jo. Si voleu, us faig algunes preguntes d'aquestes que estan al pou de les que no estan respostes, per si algú s'inspira i ens vol trucar al 93207474. Per exemple, en Joan des de Vallcarca ens demanava un dia que ens deia que Glenn Miller va morir en un accident aeri i ell preguntava si alguna vegada finalment es va arribar a buscar el seu cos. La Dolors des de les Borges Blanques vol saber quan es va deixar de demanar permís a la caserna de la Guàrdia Civil per posar sardanes a les places. L'Anna des del Forpieng diu a la nit rega la banda dreta del carrer Marina, però la banda esquerra ni gota. Per què aquesta decisió? No l'entén, evidentment. L'Aleix des d'Esparreguera diu per què als escarbats no els passa res encara que caiguin d'una gran alçada. En Josep Lluís, des del barri d'Horta, a Barcelona, quin any es va començar a entregar el Premi Nobel de la Pau? I en Miquel, des de Sabadell, quins beneficis tenen els suplements alimentaris i quines contradiccions? Són preguntes, en tenim moltes més que encara no són respost, però cada dia n'anem recordant allò 5-6 perquè la gent es vagi fent memòria, es vagi inspirant i decideixi un dia trucar o bé trucar per fer alguna altra pregunta que no és cap de la que jo ara he dit. A veure què ens diu la Marina, que ens truca des de Barcelona. Marina, bona nit.
Bona nit. Ja en primer lloc felicitar en Dreneres les Montserrats, perquè he tingut moltes Montserrats amigues també.
Sí.
I després, el dia 24 va ser el meu aniversari. Que...
doncs per molts anys, Marina.
Sí. I el 23, Sant Jordi.
Clar, imagina't, quina setmana, tu, Déu-n'hi-do.
Sí, roses i vinga. I després preguntaré una pregunta sobre plantes, perquè ara que parlem de roses. I una cosa que se m'ha acudit ara, perquè he dit que a Sant Marc, que és el 25, hi ha un que és... n'hi ha un sol o n'hi ha més d'un? Perquè és que...
De Sant Marc, eh? Sí, l'altre dia va ser Sant Marc.
Perquè sí. Perquè ho veiem un, si no diu que no, quan li dius felicitats, no diu que no, o li ho agraeix, no sé si... ell relaciona amb molta gent, no?
Ja.
Però digue, va, té que tocar misses i coses, però vull dir, diu, no, aquest no el celebro jo. Dic, vaja, no sé. M'ha dit, no, només n'hi ha un, però em sembla que no.
A veure, doncs a veure si algú sap quants sants marcs existeixen, sí. No? Que aquesta seria la pregunta. Sí. Molt bé, perfecte.
Ella ve, doncs, volia preguntar una planta interior, és que no sé si recordo que la hi vaig agafar bé el nom, una planta que és interior, que és blanca i verda la fulla.
Sí.
Que es puja, diu que puja, que s'emparra.
Sí, el potus era...
Ah, és el potus, eh?
Pot ser que... Sí, que va trucar gent i va dir que era el potus, exacte.
Sí, jo no me'n recordava bé de si ho havia dit bé o no, i era aquesta. La meva mare ha dit que sí, que és blanca i verda.
I verda,
doncs bé.
Correcte. Molt bé, Marina.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, bona nit.
Bona nit.
Adéu. La Pepita de Canovelles, bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Com estàs?
Estaves dient que no podia dormir, que no, i no, perquè demà marxem a Mallorca i tinc que marxar a les 5 del matí.
Mare meva, oi, la Pepita hi truca abans de despertar-se amb el despertador.
Sóc la que em vas fer l'entrevista de Sant
Jordi.
Ja ho
sé, ja, i tant, ara l'he reconegut, Pepita. Si se'n va a les 5 del matí cap a Mallorca, i va i ens truca, perquè jo estic aquí reclamant trucades, no?
No, perquè he pensat, mira, com que no pots dormir, perquè quan jo viatjo, no d'allò, i més a aquesta hora, i d'allò.
Per nervis o què? No dorms per nervis o per què?
És que tinc pànic a l'avió, jo.
Ai, un altre amb el pànic. L'altre dia va trucar un oient amb el mateix. A veure si ho arreglem, això.
Sí, i viatjar moltes vegades, amb avió, unes 30 vegades, eh? Però no sé, cada vegada que hi vaig, no sé, m'haig de prendre una cosa per relaxar, i una pastilla per relaxar-me, i vaig nerviosa, i bueno.
Doncs demà, amb la pastilla per relaxar, potser dormiràs a l'avió, el que passa que és tan curtet el vol,
no,
que no et donarà
temps. No, em donarà
temps. No, clar, demà aniràs tot el dia zombi, fins a la nit no podràs dormir. Mare meva. Però bueno, és per un bon fi, no? Aneu a passar-vos-ho bé?
Sí. Mira, anem amb això de l'incerso, que hi ha gent que diu que no li va gaire bé, però nosaltres hem anat 3 o 4 vegades i ens va estupendo, eh?
Ah, doncs mira, s'ha d'aprofitar, tu, que ja heu treballat prou, doncs ara amb els viatges de l'incerso, si a sobre us surten bé, doncs perfecte. Viatge cap a Mallorca
cotxe,
i vinga.
Lloguem un cotxe i anem molt pel nostre compte, eh?
Ai, que bé, sí. Això és el millor. Vull dir que podeu estar allà i que allà podeu fer la vostra.
Sí.
Doncs que disfruteu, que es faci bon temps, i ja veuràs que en un moment haureu arribat. Va, Pepita, no pateixis, que de seguida arribareu, que és un bassal d'aigua el que tenim
sí,
aquí a Mallorca.
Sí.
Eh?
Jo un viatge molt llarg ja no podria fer 13 hores, no.
Ja. Molt bé, Pepita, doncs bon viatge.
Vale, gràcies.
Gràcies per trucar. Bona nit. La Montserrat de Mataró, bona nit.
Hola, bona nit, mira.
Com ha anat el sant?
Bé,
sí?
fantàstic.
Bé.
He estat molta estona contestant a tothom que m'ha felicitat, molt contenta, i bueno, tot això. Ara vull agrair a aquestes persones que ahir es van dedicar a dir-me això del llimoner.
Ai, sí.
Que jo no en tenia ni idea.
Ai, que no, jo tampoc. Això. És molt fort.
I aquest dematí he trobat en el jardiner, que jo li compro sempre tot, i dic, escolta'm. I ell també escolta la nit dels ignorants, eh?
Ah, sí,
i
el jardiner.
Sí, dic ahir vaig fer aquesta pregunta i diu, i què et van dir? I dic, doncs això, diu, doncs t'ho van dir molt bé, eh? Dic, doncs apa, ja ho saps, tu també, ja ho pots aconsellar a tothom.
Veus que bé, és que és bo, eh? Perquè jo no havia sentit mai.
Sí, no,
van ser dues persones, que van dir el mateix, sí, i tant.
Sí, dues persones, però va haver-hi un altre que m'ha trucat aquest dematí a primera hora per felicitar-me, i em va dir, diu, vaig estar a punt ahir de trucar a la nit dels ignorants per dir-ho, perquè jo també ho sabia. Dic,
doncs que truqui, que truqui.
Fantàstic.
Mira, ja m'ha après una altra cosa, veus?
Bueno, i ara espera't, Marta, que ara vull fer una petita advertència.
Ai, a veure.
Ara riuràs, però és així, no, és així, que deies... Santa Montserrat, no és Santa Montserrat, és la mare de
la
Déu
mare.
De Montserrat.
Sí, senyora.
Ah,
sí, senyora, no és la santa, és la mare de Déu.
Hi ha categories,
Home, t'ho diràs, si és que he comès aquí un error gravíssim.
Jo he sentit totes dues vegades que ho has dit,
sí.
Santa Montserrat, dic, no, això li has de dir la Marta, eh?
No, no, és la Mare de Déu de Montserrat, i amb la mà al cor, que ho dic ara mateix, eh? Em poso la mà al cor i Mare de Déu de Montserrat. Molt bé.
O el que vulguis, d'acord?
Moltes gràcies, Montserrat, que vagi bé.
Vinga, bona nit, i posaré en pràctica això del llimoner, perquè avui no m'ha donat temps.
Doncs vinga, demà ja ho saps.
Però demà sí, vinga, vinga. I a més m'han dit que allà on t'ho talli, que si hi poso una miqueta, això també és un consell que també dono, que me l'han donat a mi, si hi poso una miqueta de pasta de dents, una miqueta de pasta de dents,
sí,
en el tap, diguem, allà, sí, allà on t'has tallat, arrel, perquè no surti la saba, m'han dit. Una mica de pasta de dents, mm, i una miqueta de canyella, canyella en pols, també així és pel voltant, i es veu que això llavors fa com de tap i no surt la... Això no surt la saba de la planta, sí, i bueno, i aviam.
Doncs
aviam,
a veure.
Que bé tindré 200 llimones, a veure.
Doncs mira, ja saps, eh? Aquí jo llimona cada dia em prenc, o sigui, que endavant.
Doncs jo també.
Sí que ho vas dir,
Sí.
Molt bé, Montserrat, molt bé, bona feina demà, amiga. Doncs. Gràcies, bona nit.
A tots.
Adéu.
Bona nit.
La Núria, des de Sant Andreu, a Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, és per això de Sant Marc.
Sí.
Només n'hi ha un.
Només hi ha un Sant Marc?
Sí. T'ho dic perquè jo ho he buscat moltes vegades per una cosa, perquè som nascuda el dia de Sant Marc.
Clar.
I per curiositat, sempre ho he buscat. Jo almenys només n'he trobat un.
Doncs així la persona que diu no ho celebro avui vol dir que s'ha inventat el seu sant un altre dia, no?
No ho sé, jo no ho sé, però és que no n'he trobat mai cap més, eh?
Ja. Doncs si no n'hi ha cap més, a no ser que ens truqui un altre Marc i ens digui que...
Sí,
que el celebra
que ara
seu.
Tinc curiositat també, perquè no sé, que va ser el dissabte passat, el dia 25.
Doncs el 25, dissabte, sí, jo també tinc un fillol que es diu Marc i el vaig felicitar dissabte, correcte.
Ja t'ho dic, jo per aquest motiu ho he buscat sempre, perquè també, part, que és un nom molt bonic, Marc.
Sí que és bonic, molt bonic, és Marc.
La veritat sí, és que sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Núria.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu-siau, bona nit. És la 1 de la matinada i 17 minuts.
Tercera generació.
Què s'han de dir? La Celsa, una àvia de 79 anys i un dels seus nets, en Iago, de 22. La Celsa és gallega, va venir a Catalunya de molt joveneta i és aquí on es va casar i va construir la seva vida. Des del 1984 es va fer càrrec d'una petita botiga de barri fins al dia que es va jubilar i va ser precisament en aquell moment quan va començar a aprendre català. Ara mira televisió en català i, per cert, escolta Catalunya Ràdio.
Jo, de vegades, sí que la Catalunya sí que l'escolto, la segona. L'escolto ara quan fan un programa d'altaveu, això, aquestes coses que m'interessen, sí. I la ràdio també l'escolto en català. L'escolto en català per les coses de Catalunya. I després, a nivell nacional, també vull estar informada. A veure el que passa, també. M'agraden les dues per poder jo comparar, però sí. I jo, de fet, vaig a Galícia i allí escolt moltíssim Catalunya Ràdio, molt, 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 molt. Sí, perquè, a veure, estic a ti tants anys que no sé, és que se me fa molt familiar quan estic a casa i la emissora allí l'agafo molt bé. Catalunya, sí, Catalunya Ràdio, i sí, l'escolta, sobretot els dematins. Sí,
te'n vas a Galícia, però escoltes Catalunya Ràdio a l'estiu.
Catalunya Ràdio, i sí, no, és veritat, i després canvio i escolto també altra gallega, per saber que en un jo i en altra, perquè, a veure, no és tot una cosa, tens que estar una miqueta informada de lo, jo sé que tu on estàs, però sí, allí també.
Jo sí, jo per exemple, com he criat, també veiem molt Super 3, per exemple, que es veia tots els dibuixos animats en català. Sí, jo... I ara també veiem les notícies en català. Anem variant, també, una mica. I sí, no, clar, jo no tinc ningú problema, per exemple, en posar-me a llegir en català o en castellà. No discrimino en ningú moment. O sigui, jo, si hi ha una cosa que m'interessa, pues, ja està en català, la llegeixo en català. Si hi ha una cosa que m'interessa estar en castellà, doncs en castellà. És el bo d'haver ja he après aquest idioma des de ben petit.
Clar, has estat escolaritzat aquí, no?
Clar, clar, he estat aquí escolaritzat i tot era en català, aleshores ho retens, no es perd, però sí que és veritat que m'agradaria més parlar-ho amb més gent i utilitzar-lo més. Mm-hmm. Perquè sí que és veritat que l'utilitzo, hi ha molta gent que parlo català, però crec que hi ha més gent amb la que parlo castellà que català.
En Iago no té problemes per llegir en català. A la Celsa li costa més, però des que fa les sessions de treball amb la coordinadora per la llengua catalana, la Cal, s'ha llançat a la piscina i ja veureu després de quina lectura estem parlant.
A veure, a mi llegir me costa molt, llegir en català, costa. No tinc la fluidesa de llegir-lo bé, me costa. Encara ara estem llegint un llibre en català, aquí, a la Dolors a la Guia, sí. I bueno, és un llibre molt, molt maco, molt maco, que t'enganxa. Però quan no es posa totes a llegir, no es costa. Bueno, com el gallego, jo tampoc no lo sé llegir, el gallec. És que hemos aprendre el castellà tota la vida. I clar, ara no es costa, a mi me costa més llegir en català. Sí que ho entenc, però no con la fluidesa que voldria fer-lo.
El gallec és la llengua materna de la Celsa, però no ha continuat utilitzant aquest idioma amb les seves filles.
Ah, sí, els meus pares me parlaven gallec, sempre. I després a l'escola en castellà. Sí, en castellà, perquè estava prohibit el català. Estava prohibit el català. Però a casa, sí.
I vostè amb les seves filles?
Jo les meves filles, mira, pues no. He parlat sempre en castellà, sempre. Mal fet, perquè, bueno, podia aprendre jo el català d'aquestes no sabia, el meu marit tampoc, i jo, pues mira, no les he parlat en gallec. I la meva... Però elles l'entenc. Com jo entendí el català, elles entenen el gallec. El que passa és que les costa de ficar, con lo que me passava a mi, de ficar-me a la conversa en català. Pues ella le costa en gallec.
La Celsa va un cop per setmana a un taller de conversa en català, gràcies a la Cal. De fet, la voluntària que porta el grup, la Dolors, mestra jubilada, era clienta de la botiga de la Celsa.
Celsa la conec del barri, de la seva botiga, que anava a comprar.
Eres clienta?
Sí, jo era clienta.
Molt bé.
I després, doncs, jo, quan em vaig jubilar, vaig fer això de les... Em vaig apuntar a la Cal a fer el voluntariat de català. I va ser que vaig conèixer la Celsa. La Celsa ja la coneixia, ja del barri ja la coneixia, i me la vaig trobar, doncs, aquí, a xerrades.
I com funciona aquest grup de persones que fan xerrades en català?
És un grup de 8 persones. Són 7 senyores i un senyor. I estem aquí un cop a la setmana, el dimecres tarda. I aquest grup fa molts anys que ens coneixem. De fet, tenim hi ha una bona relació entre elles i ell, i bé, parlem de temes del que vulguin. Tenim prohibit uns temes, que és la religió i la política.
D'acord, perquè no hi ha
baralles. I les malalties.
Està bé, això.
I de la resta, doncs, això. Es parla del que vulguin elles. A vegades també intento jo animar-los a algun tema que té interès, no? I això que explicava de llegir, alguna vegada també, perquè sé que els engresca molt la lectura, també. I darrerament, això que ha comentat la Celsa abans, del llibre, i sí que llegeixen, sí, déu-n'hi-do. El llibre de Solitud, de Víctor Català. Adaptació, perquè el llibre és bastant dens.
Per això deia que déu-n'hi-do.
No, és molt dens, és una adaptació, i està molt engrescada, és perquè cada vegada que van llegint un tema, doncs...
El comenten.
Comentar els personatges, i s'engresquen molt amb el bo i amb el dolent.
Clar.
I allí sorgeix també molta... fan bastanta regressió, també, amb coses que els hi ha passat amb elles, no?, amb vivències, moltes vivències seves, els hi recorda molta cosa, no? Sobretot quan elles eren joves, doncs el que es vivia en aquell moment, no? Com explicava abans la Celsa.
Sí, lo que passava abans, coses que recordes quan eres petites, pues passaven tots jocs, però no haurà de sempre, vol dir que això lo has viscut de petita, que eres molt petita, i te ven records a la memòria, a la mente.
La Dolors, com deia, era mestra. Treballava amb infants, però també ho havia fet amb adults.
Havia treballat també amb adults, i a mi els adults m'agrada molt. És un tema que m'encanta. M'encanten les persones, això, adultes. M'agrada molt ensenyar-les.
Clar, però aquí ells tenen un interès, i després aquí no hi ha exàmens, no? Aquí no hi ha proves, exàmens. Aquí hi ha disfrutar de la llengua, fer-se entendre i entendre-la, no?
Sí, la temàtica, sempre intentem buscar temàtiques que els engresquin, no? I les trobem, no?
I tant, que les trobem, que se fan molt amena. Se nos passa l'hora, se nos passa volant.
Es tracta de disfrutar, gaudir.
Fa coses que nos agrada i nos motiva. I això és molt bo. Per la memòria, per sortir...
Gaudir de la llengua, que sí?
Sí.
A més, no tenen vergonya, perquè és això. Jo trobo que aquí, com que és... I es coneixen, es tenen confiança, ens tenim confiança, som més aviat un grup d'amigues, no amics.
Sí, encara lo agraeixes.
És fàcil.
Lo agraeixes molt tenir a dir un dia a la setmana, un lloc, per vindre i juntar-nos totes.
Això, s'ho passen bé.
Us passam molt bé, sí.
La Celsa té un missatge molt clar aquesta Setmana de la Llengua per les persones nouvingudes a Catalunya.
Pues li diria que se fique a la conversa catalana, que és molt, molt, molt completa, no sé si se diu així, i a més te trobes molt bé con altres persones escoltando i practicando la llengua catalana o la que sigui, qualsevol llengua enriqueix molt a les persones. I no solo una, si fos més, encara molt millor. O sigui que s'apunten, que estaran molt, però molt contentes de parlar el català i de poder ficar-se a les converses com a tothom, aquí a Catalunya i o sigui...
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Perquè abans, si trucaves a informació telefònica, et donaven el número. I bueno, i me'l vaig guardar. I
que
quan
va
passar
això... guardar el número de qui?
Del Palau de la Zarzuela.
Perdó? Ah, sí?
Sí.
Ah, molt bé. I no em dirà que hi ha trucat?
Hi vaig trucar. Quan va morir la princesa Irene de Grècia, vaig trucar per donar el pèsam que li donguessin a la reina Sofia. I llavors, el dia 26 de febrer, vaig rebre un telegrama. Diu, ve del Palau de la Zarzuela. Dic, ai, mare de Déu. I corrents me'n vaig cap dalt a llegir, no?
Sí.
I goti, ara li vaig a llegir.
Sí,
em va fer una il·lusió. Miri, del jefe de protocolo de la casa de su majestad el rey. Su majestad el rey ha recibido sus palabras de ánimo y apoyo con motivo del fallecimiento de su alteza real, la princesa Irene de Grecia, y me encarga que en su nombre le traslade su agradecimiento más sincero. Reciba un cordial saludo, Bernardo de Lizaur Cuesta.
Mira,
em va fer una il·lusió.
Oh,
la família no em diuen ni as ni bèstia.
I m'ha de contestar la reina, no?
Pues sí.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
És útil per informar-se i entretenir-se.
Per donar-nos veu.
Per descobrir un munt de continguts en digital.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Són 2:15 de la matinada, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, i l'Aina Grau ja està escalfant a la banda amb el resum dels millors moments de la setmana passada. Quins ens haurà destacat, Aina? Bona nit.
Bona nit, jefa. Ho sap tothom i és profecia que els oients de la nit dels ignorants són els millors de la radiodifusió catalana. Ens envien manualitats, fotografies, menjar... Bé, això darrerament ja no passa gaire. Però és que fins i tot els nostres oients pensen en nosaltres quan són al quiròfan. I si no, que ho demanin a la Maria Rosa, que ens trucava des del barri de les Corts de Barcelona.
El dijous passat em van operar de cataratas l'ull dret. I llavors, clar, com que em vaig entrar a quiròfan, només entrar... Vaig dir, però quin fred que fa aquí, i em van tapar immediatament amb una manta. I vaig aprofitar per preguntar el motiu. I la raó és perquè un quiròfan té que estar totalment estèril per evitar bacteris i microorganismes. Aquesta és la raó per la que sempre en el quiròfan fa fred.
Molt bé. Això ho va preguntar fa temps algú, ara no recordo qui era, i estava per contestar aquesta, vull dir que ja la sabem, sí. Estava per contestar, bé, mira, amb experiència pròpia, Maria Rosa.
Oh, i tant, i a més, com que estàs, que pots parlar amb ells mentre t'estan operant, clar. Perquè clar, només t'adormen l'ull. Sí,
tu vas aprofitar per fer un mini nit dels ignorants mentre estaves al quiròfan, vaja, no?
Exacte.
Volare, oh, cantare, oh, oh.
Aquesta cançó segur que no la canta sovint el Sergi de Torredembarra, perquè ens va trucar aquesta setmana per fer-nos la següent pregunta.
Així com el teu dia ha sigut estupendo,
sí.
El meu no ho ha sigut massa, perquè jo avui he tornat des de Nuremberg i jo tinc molts problemes amb el tema d'agafar avions.
Sí.
I volia preguntar què fan els ignorants per combatre quan han d'agafar un avió, si també tenen el mateix pànic que jo.
Tens pànic a volar?
Oh, horrible. A més, avui, quan hem sortit amb 20 minuts de retras, perquè hi havia un problema en l'avió, i clar, tot això encara, a part de la, del tranquimacin que portava, doncs clar, això encara es crea més angoixa.
I et passa sempre, faci sol o plogui o faci mal temps?
Sempre, sempre, sempre.
Però no deixes d'agafar avions, veig, no?
No, n'agafo gaire.
No n'agafes gaires?
No n'agafo gaires. Això ha sigut una sorpresa del meu marit, que m'ha portat a Nuremberg a veure un parc temàtic, que, per cert, ha sigut un desengany, però ja et dic, avui jo, des de que m'he aixecat, ja, aquesta nit ja he escoltat malament, des d'allà a Nuremberg.
Ja estaves nerviós perquè havies de volar.
Ja estava, correcte. I tot el dia ha sigut una autèntica tortura per mi.
En aquell moment en què va trucar el Sergi, ens estava escoltant el Genís des del país veí i va fer aquesta aportació.
Va sentir, no sé si era al matí o al suplement, una noia que tenia pànic als avions i ara mateix ella fa vol acrobàtic. Començo per aquí, eh?
Perdona?
Ella, sí, tal com t'ho dic. I ara va ser com una mena de tallers, que si no recordo malament, no estic segur, ho feia a l'aeroport de Sabadell.
El Genís ens parlava de Sílvia Carré, veïna de Terrassa, que va passar de tenir por de volar a convertir-se en pilot acrobàtic. Després de superar la seva fòbia, ara es dedica a ajudar altres persones a superar-ho. Sílvia, què li diries al Sergi?
Sergi, t'he estat escoltant atentament i bueno, entenc que aquesta sorpresa enverinada que amb tota la il·lusió del món et va regalar el teu marit, doncs clar, entenc que per tu ha sigut una mica una trastada, no? De fet, quan tenim por de volar, així ho vivim. no, de, ostres, ara just aquesta sorpresa, no?, en el pitjor moment. Deixa'm dir-te que la por de volar en avió és quelcom que es treballa molt bé, que dona grans resultats i que es pot treballar d'una manera tranquil·la, d'una manera relaxada i piano piano, fent el ritme de cadascú. Sí que et diria com a suggeriment que no és un tema de prendre pastilla. Jo amb la pastilla sí que jo no sóc sanitària, per tant, sí que tema pastilles pels professionals que la receptin, però sí que al cap i a la fi la pastilla no ens soluciona el problema, no? És com que ens el tapa per poder-lo salvar en aquell moment com podem, però la idea és treballar-lo d'arrel. I dir-te també que l'ideal és que, havent escoltat i, a veure, em falta un històric, em falta molta informació de la teva història, però l'ideal seria que et posessis en contacte el més aviat possible amb un professional per treballar-ho tranquil·lament abans que tinguis un altre vol. Si coincideix que d'aquí unes setmanes o d'aquí uns dies tens un altre vol, a veure, sempre és millor fer alguna cosa que no fer res. Però si no, millor. És el millor moment de treballar-ho, perquè no hi ha la pressió del temps, no hi ha la pressió d'un vol proper, i llavors és com, vale, posem-s'hi tranquil·lament i anem treballant diferents aspectes. I en aquests diferents aspectes tant podem parlar de tota la part aeronàutica que envolta l'avió, que envolta doncs, per on es mou l'avió, no? Em parlaves d'aquest retard, d'aquests problemes tècnics, hauríem de veure exactament de què estàvem parlant. Segurament aquí tombaríem alguns falsos mites, però també ens convé treballar tota la teva part de mentalitat, que quasi et diria que és la que et passa més factura més que la manca de coneixement en si. Així que, Sergi, aquí estem pel que necessitis i esperem que puguis superar aquesta por de volar ben aviat.
Parlem d'ossos, en concret dels que conformen l'esquelet humà, perquè a la nit dels ignorants s'ha format un nou binomi. El Josep Lluís des del barri d'Horta pregunta i la Maria Teresa des de Valldoreix respon.
Quants ossos té el cos humà?
206 ossos. I allà on hi ha més és a les dues mans i els dos peus, o sigui 27 a les mans i 26 a cada peu.
I acabem, com sempre, recuperant una de les preguntes que esperen resposta. És aquesta que ens feia la Margarita des de Figueres.
Per què la sonoritat de les pel·lícules en català són tan dolentes? Arriba un moment, al cap de 10 minuts, és que ja no les entenc i ja tinc a plegar.
A la tele, perquè entenc que si va al cinema,
Sí, però és que soc gran i ja no hi vaig al cinema.
Ja, per això, vull dir que és a la tele, tot això passa a la tele.
És a la tele, tele. Quan són doblatges és més fàcil, molt més fàcil. Però quan són originals
en català, sí.
Català,
sí,
deu
tenir.
No les entenc.
Ens ajudeu a donar-hi resposta?
Doncs mira, moltes gràcies i aquestes recomanacions sobre la por a volar. Avui li poden servir igualment a la Pepita, eh? Igual que li estava dedicant en el Sergi i tots els comentaris, doncs el mateix a la Pepita, que d'aquí unes hores agafa un avió cap a Mallorca. Va, que ens apreta la Sílvia Andrés, que ens vol explicar alguna cosa d'abans de l'estrena.
Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
En aquest espai ens agrada parlar de cultura, tant de teatre com de cinema, de llibres, i en el cas del teatre ens agrada dedicar l'espai a espectacles que tenen un valor afegit, que són atrevits i innovadors. Aquest és el cas de l'obra que podeu veure a la sala Beckett, Tinc un bosc al cervell, amb direcció d'Alicia Gorina. La directora presenta el text de la dramaturga Guadalupe Saez.
Doncs va ser un encàrrec de la Beckett. Això és un text que va guanyar l'ajut Benet i Jornet, que dona la sala Beckett per escriure. És un text que després he sabut que quan se li va donar l'ajut, en realitat es va escriure sense pensar que mai s'hauria de escenificar, cosa que crec que això ha sigut superbo, perquè vol dir que la dramaturga ha escrit amb moltíssima llibertat, ha escrit el que li ha donat la gana sense pensar en unes condicions de producció ni en unes limitacions de cap tipus.
L'Alícia explica com el director artístic de la Sala Beckett, Toni Casares, li va proposar la direcció de l'obra.
I l'encàrrec va ser en particular, ens agradaria que algú li donés una volada xula al text. I per això t'encarreguem a tu, i vaig pensar, vale, a veure, llavors què faig perquè faci volar el text? I així és com m'he encarat la direcció. És un text que té molts espais buits. La proposta escènica ha d'omplir molts espais que el text deixa i que es necessiten omplir quan es puja a l'escenari i el text agafa cos, no? S'han de prendre moltes decisions de posada en escena, i això per una persona que dirigeix doncs és el més divertit de fer.
Explicar que la primera lectura del text ja li va agradar, però cada relectura que feia veia maneres diferents d'interpretar-lo.
És que és molt difícil perquè és un text que jo primer el vaig llegir, fas una lectura més o menys literal del que passa, però a mesura que l'he anat llegint, amb cada lectura que anava fent descobria que en realitat hi havia noves lectures que es podien fer, que es podia explicar des d'altres llocs o que podia explicar altres històries i totes eren possibles. Llavors em llegia el text amb aquella nova lectura i de cop les escenes tenien uns altres sentits, i això era apassionant, em va encantar. Crec que vaig fer com quatre lectures molt concretes i senceres, de dalt a baix, de dir aquest text en realitat el que ha passat és això.
L'os inflable gegant, l'has vist bé? T'has fixat? T'has fixat que porta una samarreta rosa i un barret rosa i que té la pell blava?
L'Alícia explica quina és la primera lectura que tothom que vagi a la Beckett farà.
És la història d'una mare que va amb el seu fill a un castell inflable, el castell inflable més gran del món, vull dir que estem parlant d'un castell inflable tipus parc d'atraccions, vale? Un lloc gran amb molta gent, molt caòtic, i el nen desapareix. I llavors és l'obra té una certa part que seria com un thriller, que és com la investigació per trobar el nen.
Amor, no tibis! Escolti, necessitem un tíquet o necessitem una fitxa... M'està escoltant?
Mil trencaments de viure, mils i mils d'enemics...
El paper de la mare l'interpreta Rosa Voladeres, però també en fa d'altres. L'actriu, a més, comparteix escenari amb tres nens. L'Alícia Gorina explica quines característiques buscava per a la protagonista de l'obra.
Cada vegada que vaig fer una lectura diferent, un personatge, llavors m'imaginava una actriu o una altra. O sigui, a l'obra surten 18 personatges, en realitat. Nosaltres no podíem tenir 18 actors i, a més, no té cap sentit fer-ho així. I llavors necessitava una actriu que, per una banda, pogués interpretar personatges, diferents personatges, de manera fàcil, no?, que tingués capacitat de canviar de registre de personatge, i per una altra que pogués treballar des d'una veritat dramàtica actoral molt autèntica, perquè havia d'interpretar, entre els personatges que interpretava, havia d'interpretar el personatge de la mare del nen, i sí, està espectacular, o sigui, brutal, brutal tot. O sigui, és que fa tot.
I marxen, es mouen, marxen.
Ella, la mare, continua enfadada.
En tinc un bosc al cervell, hi ha tres actors que són nens, i ens explica l'Alícia quin és el seu paper.
Els nens són fantàstics, en són sis, els nens no poden treballar cada dia, per tant són sis nens i són dos repartiments de tres i tres. Hi ha sempre un nen o nena petit, una nena mitjana i un nen o nena una mica més gran, preadolescent. Els nens, en el moment en el que vam fer la lectura de que això ho narrava la persona que treballa en el Centre de Documentació de Persones Desaparegudes, vaig pensar que aquestes persones desaparegudes són els fantasmes que aquesta dona té dins seu, i en el nostre cas, com que estàvem parlant de menors, doncs aquests fantasmes eren nens.
La singularitat és que els nens fan de narradors, però també de personatges adults.
Perquè és molt maco, perquè quan interpreten a un personatge adult generen un mirall amb el món adult que estem de públic molt, molt, molt fort, i són fantàstics. Treballar amb ells m'ha encantat, ha sigut increïble, he après moltíssim.
At St. Martin's College, that's where I got her eye.
A Tinc un bosc al cervell, tan important és la dramatúrgia com la posada a l'escena. Podem dir que so i escenografia es fusionen. L'obra passa en una habitació d'un centre de documentació. A més, la majoria de l'obra, el públic va amb cascos. Els cascos tenen els contorns dels auriculars envoltats amb llum de color vermell, i a les fosques és una visió única. El responsable de so és Guillem Rodríguez, que ens explica com va començar a treballar.
Sí, l'Alícia dona moltes voltes i moltes capes a les coses i als projectes des de molt temps abans. Llavors, I jo crec que va sortir ja bastant d'hora tot el concepte sencer de l'habitació tancada i dels auriculars, és a dir, d'encapsular-los allà dintre i que tota l'experiència fos amb el so també tancat i molt proper. I jo recordo els primers dibuixos de la peixera, que diem a vegades, des de bastant abans, i això també ens va permetre lluitar i treballar el tema d'aconseguir els auriculars. Si més no, estem molt contents i em sembla que ha sigut per aquesta, agafar aquesta idea tots plegats, remar-hi molt en conjunt des d'un inici.
L'escenògraf de l'espectacle és el Xevi Oró, que dona més detalls d'aquesta escenografia tan particular.
Per entendre una mica la proposta, jo crec que no hauríem de separar el que és el cubicle dels cascs, perquè d'alguna manera van estretament lligats i un sense l'altre no tindria molt de sentit. I des d'un punt de vista de l'escenografia, que ha afavorit molt en aquesta immersió de l'espectador, jo crec que ha estat el fet de plantejar un artefacte escenogràfic gairebé tancat hermèticament, que generi aquest aïllament, no? Quan l'espectador es posa els auriculars, aquest espectador entra directament en aquestes quatre parets, però d'una forma no només entrant-hi, sinó que passa a ser partícip actiu i directe de la peça.
El Guillem Rodríguez explica que des del punt de vista del so és una obra que els ha permès experimentar.
Ens ha permès algunes coses bastant especials que normalment no podem fer en teatre, i especialment tenint en compte el fet de que hi ha tres nens en escena, que la projecció de la veu, com fer-la arribar, com microfonar-los, tots aquests temes, el joc que teníem aquí, les possibilitats que se'ns obrien, eren molt diferents. I una cosa, per exemple, vam fer molta investigació, era com col·locar amb aquests micros, que normalment al teatre són micròfons que acaben més aviat al cap, perquè són un reforç de veu, no tant un element principal, i aquí vam aconseguir doncs amagar-los més al cos, a sota la roba, de manera que tot aquest so és molt proper, és com si estiguessis a 2 centímetres dels actors i les actrius, i funciona i reforça molt tot aquest, el tancament, l'angoixa, la manera que vam decidir explicar la història.
El públic, quan té els auriculars posats, d'alguna manera s'aïlla tant. El teatre, d'alguna manera, és una experiència col·lectiva, però quan et poses els auriculars t'enfrontes d'una manera molt més individual amb la peça. I això és una experiència, jo crec, que xula de tenir. A més, com que a l'obra hi ha moments en què els auriculars es treuen, aquesta dimensió col·lectiva reapareix, no? Però crec que és xula l'experiència d'enfrontar-te tu sol al que estàs veient.
L'escenògraf de l'espectacle, el Xevi Oró, ens comenta més detalls d'aquesta obra.
És un espai que també està plantejat amb unes tonalitats grises, metàl·liques, tot molt fred, molt rígid, però que pugui ser trencat també amb taques de color, ja des de la llum o d'elements d'utilleria, com per exemple aquests clics, els playmobils, que alhora també permeten crear un mapa d'aquest inflable gegant, que alhora també serveix per explicar espais concrets, ja que el cubicle d'alguna manera no els conté tots, doncs que potser també els pugui explicar aquest mapa, no?
Tinc un bosc al cervell ha estat un treball en què s'han sumat moltes sensibilitats diferents. Acabem amb una reflexió de l'equip que l'ha fet possible.
La paraula procés creatiu és molt adient en general en tots els processos teatrals, però en aquest cas, quan el dia 1 dels assajos tens idees, però no saps algunes si es podran dur a terme, algunes no saps si funcionaran, i algunes van mutant, de manera que és realment molt clau anar xerrant, anar provant, jugar molt, per mi és el més guai, perquè proves elements, vam dir, va, posem una gravadora a la taula, a veure quin rotllo ens dona, i vam veure que funcionava.
Ha sigut un equip genial. Ells ara estan més tímids, no ho diran, però un equip increïble, perquè treballen absolutament des del respecte cap a la feina de l'altre, vetllen molt perquè la seva part de la feina fos com ells volien, però alhora posant-la a disposició d'adaptar-se als altres llenguatges. I això no passa tan sovint. A vegades l'escenògraf només pensa en la seva escenografia i no en la resta. Ha sigut un equip, per mi, brutal. I aquesta jo crec que és part de l'èxit, perquè realment és una proposta molt de dispositiu escènic.
Tinc un bosc al cervell és una proposta atrevida i molt creativa, amb una rosa a voladeres majestuosa. Fins al 10 de maig a la Sala Beckett.
prompte per anar a dormir.
Aquesta setmana repetim, com sabeu, experiència i tanquem el programa amb els contes que ens heu enviat a la Nit dels Ignorants i que ha triat i ordenat l'Anna Maria Ricart. Ahir ella ens va llegir L'home sense gràcia, de Josep Remeidez. Avui és el torn de dos contes que tenen els fills com a protagonistes. Un es diu La frontera, de Cristina Fises, i l'altre es diu Solitud, de Maria Rosa, però no ens ha dit, quan ens ha enviat el conte, el seu cognom. Li hem escrit el mateix correu, li hem respost demanant, sisplau, que ens digués com es deia de cognom, però de moment no ens ha contestat. Per això no dic el seu cognom. Així que començarem per aquesta solitud. Als anys 50, quan l'economia començava a remuntar, la prioritat dels pares pels seus fills i filles eren els estudis. En un poble petit, un mestre o una senyoreta només ensenyaven operacions, llegir, escriure, i a les nenes també a fer labors. Les comunicacions restringides a camins de carro en mal estat no eren bona perspectiva per anar a l'escola d'estudis superiors més propera, i encara menys una noia. Per això, a la Fina, acabats de fer els 10 anys, la van enviar a un internat. Uns mesos abans li anaven preparant llençols, tovalloles, uniforme, bata, necessaire amb pinta, sabó d'olor, pasta de dents i raspall, tot nou i marcat amb un número. La novetat feia la parafernàlia emocionant, mal que la Fina no les tenia totes. Els seus germans s'ho miraven encuriosits i les amigues amb una mica d'enveja. Va arribar el dia. Era un 1 d'octubre, començava a fer fresca quan van anar a agafar el tren amb els seus pares. Li havien posat les coses en una bossa que tenia el seu nom brodat, molt bonic. Ella lluïa l'uniforme impecable. Callava. La remor del tren li omplia el buit que, no sabent ben bé per què, tenia l'estómac. De l'estació al col·legi era una bona caminada. El seu pare portava la bossa i xiulava. La mare no deia res. Poques vegades havien estat en silenci tanta estona. Una portalada obria el gran edifici modernista, envoltat per un jardí. Els esperava una monja a l'entrada. Va saludar amablement els pares i va somriure a la Fina. De seguida, una campana, quasi malèvola, va fer marxar els pares amb recança i deixar la Fina sola en una habitació plena de llits i nenes que, com ella, no sabien on mirar. Va començar a treure les coses de la bossa per posar-les a la tauleta i l'armariet que li havien assignat. Tot d'una, va notar humitat a les galtes. Plorava. I la Maria Rosa, al final del conte, diu: dedicat a aquells nois i noies que als anys 60 van estar interns. I ara, frontera, de la Cristina Fises. La Marta, allargassada al sofà amb una samarreta trotinada de l'últim concert que va anar fa 1000 anys, despentinada i amb el rímel corregut als ulls, mira un episodi de la sèrie Riques i Famoses abans d'anar a dormir. És la seva estona. La cuina recollida, les motxilles preparades, el silenci provisional de la casa. La càmera enfoca la Gabi, dona d'un futbolista famós. Ella acaba de llevar-se curosament pentinada i maquillada, vesteix una camisola de setí, baixa les escales de marbre blanc i barana daurada fins a arribar a la cuina. La llum solar entra a través dels grans finestrals amb vista al jardí. Al voltant de l'illa central hi ha 4 criatures i el marit. La minyona els acaba de servir el suc de taronja i les torrades. La Gabi s'uneix al grup, tots són somriures perfectes i moixaines, parlen de la il·lusió que els fa escapar uns dies a 100 bars, volen estrenar el nou jet privat. La Marta posa els ulls en blanc i murmura: segur que ella no es quedarà a terra per sobre reserva. De sobte, recorda el primer viatge amb el Daniel, amb les discussions absurdes que van tenir durant aquelles vacances i el vol cancel·lat de tornada. Potser eren senyals que no va saber veure. La Gaby decideix acompanyar els fills a l'escola. En acabar l'àpat puja a l'habitació per vestir-se amb un xandall informal però car. Quan arriba a l'aparcament envoltat de flors, el xofer, la minyona i els nens fa estona que l'esperen, aturats, davant del cotxe. El trajecte és curt i en arribar al centre, el conductor els obre la porta, ella baixa, els abraça, els fa dos petons i una vegada dins del vehicle dibuixa un cor al vidre. La veu impostada de la Gaby diu que allò que més l'omple són les coses senzilles, com acompanyar els fills a l'escola. Les coses senzilles, repeteix la Marta imitant la veu i el posat superb de la famosa. Agafa l'autobús cada matí a veure si també pots fer cors a la finestra. Puta! La Marta renega mentre estira la manta del sofà i agafa el comandament per tancar la televisió. Es dirigeix al mirall per fer els seus rituals de cremes de supermercat i s'estira al llit a quarts de 12, 6 hores d'insomni abans no es llevi per tornar a començar. Sona l'alarma del mòbil. La Marta remuga sota els llençols i apaga l'aparell a les palpentes. Dilluns 12 de gener del 2026 és hora de llevar les feres, respira fondo i entra a l'habitació, ensopega amb les pilotes de la petita que remuga. La Marta s'apropa per sacsejar-les. Noies, va, hora de llevar-vos. La Jana, amb els ulls tancats, es posa la samarreta del revés mentre la Marta vesteix l'Abril. La mestra diu que ja són prou grans per fer-ho soles, però ella no té ni paciència ni temps per entretenir-se. La segueix fins al bany perquè rentin les dents i es pentinin, va a la cuina, prepara l'esmorzar, repassa mentalment la reunió de feina prevista per aquest matí, revisa les motxilles i persegueix les cries pel pis petit perquè facin el favor de posar-se els mitjons i les bambes. Agafeu les coses, que marxem! Arrossega l'Abril fins al replà, l'Abril xiscla, la Jana rondina, l'ascensor no puja. Baixen els quatre pisos a peu fins que arriben al carrer, giren pel passatge de Vilaret i corren per Mallorca per agafar el 34 que just arriba a la parada. Pugen les tres una mica ofegades, les germanes es barallen i s'espitxen pel passadís de l'autobús. La Marta, suada i desmanegada, troba un seient de miracle. Al seu costat, un tipus elegant i ben plantat la mira com si l'esperés. Bon dia, Marta. Ens coneixem? Ella arrufa el front. Fa temps que et veig córrer. Mamà, aquest senyor té molts anys, comenta la Jana. No diguis ximpleries, la mare fa cara de circumstàncies. Bon dia, sé que necessites ajuda. L'home continua amb un posat solemne. La Marta escolta estorada aquell senyor de cabells vermells. No recorda haver-lo vist mai abans. Tinc una proposta per fer-te. Continua amb un somriure malèfic. Et concediré allò que més desitgis a canvi de la teva ànima. La Marta, em passa saliva, visualitza una platja idíl·lica a Saint Barts, el sol, la calma i una mainadera vigilant quatre criatures, felicitat de catàleg. Vull ser la dona del... La veu femenina anuncia la parada. Pròxima parada, Mallorca, passeig de Sant Joan. Vull ser la... Mama, mama, la parada, baixem! Els seus dos tresors la tiren del braç. No ha acabat la frase que ja és al carrer. Les portes del vehicle tanquen i veu com l'autobús desapareix entre el fum. Aturada al vell mig del passeig, amb el cor que batega i el cap encara enterbolit, s'ajup i les abraça. Són la seva frontera. Avui és aquí on es queda. Doncs avui són aquests dos contes que tenen els fills com a protagonistes, però des de com heu sentit diferents punts de vista, els que ens han servit per tancar aquesta edició de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio, que tornarà, com sabeu, tots els que truqueu i els que no truqueu i els que ens escolteu des del llit, demà a partir de les 12 de la nit. Així que ara arriba a les 2 de la matinada, l'hora en punt, com sempre, les notícies aquí a Catalunya Ràdio, i a vosaltres donar-vos les gràcies, com sempre, per ser-hi, per donar idees i per fer preguntes i per donar respostes. Així que us espero demà a partir de les 12. Gràcies, bona nit, que descanseu.